Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, molt bon dia, però no està sent un bon dia pels usuaris de Rodalies, com a mínim pels usuaris del Vallès. Tenim un problema a la catenària que deixa sense servei ara mateix 4 línies de Rodalies. La R2, la R2 Nord, la R8 i la R11. Aquestes 4 línies, R2, R2 Nord, R8 i R11, no tenen servei entre Mollet, Sant Fost i Granollers. De fet, Renfe recomana buscar serveis alternatius, inclòs el cotxe. Bàsicament, que en la mesura del possible us busqueu la vida, perquè davant la dificultat de trobar autocars 100 divendres i tant d'hora, diuen que millor buscar serveis alternatius, incloent, insistim, que us agafeu el cotxe. Insistim que són 4 línies, eh? L'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11, entre Mollet, Sant Fost i Granollers. Hi ha algun autocar de Renfe ara mateix, però pocs, entre Montmeló i Massanet. Per tant, si podeu, eviteu agafar el tren en aquestes línies. La companyia admet que no sap quan podrà quedar tot plegat resolt i, per tant, no hi ha trens a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 entre Mollet i Granollers. Un començament una mica atropellat d'aquest matí de divendres que, en la crònica política, totes les mirades un dia més estan sobre Pedro Sánchez. L'agenda pública del president espanyol avui és buida, després d'una setmana nefasta i d'unes 24 hores encara pitjors, amb escàndol rere escàndol rere escàndol. Escàndols que es poden dividir, diguem-ne que en dues potes. D'una banda, els casos de suposat assetjament sexual dins del PSOE, de persones del PSOE cap a treballadores del partit, cap a membres del partit. Però de l'altra, evidentment, el rosari dels casos de suposada corrupció. Comencem pel primer. Madrid, Tania Tapia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquesta nit ha plegat un altre càrrec socialista. Es diu Javier Izquierdo, és membre de l'executiva, era senador, és senador, vaja, i és el quart càrrec que plega Tània per temes de suposat assetjament sexual.
Sí, ho fa per sorpresa, amb un missatge a les xarxes on al·lega que se'n va per ocupar altres responsabilitats. Deixa tots els càrrecs enmig de l'onada d'escàndols per assetjament que afecten el partit. Se suma a la llista de Paco Salazar, del que era la seva mà dreta, Antonio Hernández, per encobrir-lo, i del líder socialista a Torremolinos, a Màlaga. El partit ara, però, no confirma que hi hagi denúncia interna en el canal antiassetjament. La versió oficial és que no poden comprovar-ho perquè és un tema confidencial. Però diversos mitjans apunten que hi havia dones molestes pel seu comportament i les queixes podrien haver-se vehiculat per altres vies. El PSOE intenta taponar com pugui aquesta nova fuita d'aigua que se suma a la dels casos de corrupció, però no troba la manera. Continua engreixant-se la llista del que ja alguns anomenen el mito socialista.
No, el mito socialista, gràcies, Tània. Fins ara, el mito socialista, que és el quart nom, com molt bé deia la Tània ara, després de Paco Salazar, que havia sigut assessor de Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE, Torremolinos, i el president de la Diputació de Lugo. Tots aquests 4 càrrecs són els que han plegat per qüestions d'assetjament sexual. El PSOE ha tornat a citar per avui a les seus responsables d'igualtat, els responsables d'igualtat del partit. Abans, la secretària d'organització compareixerà davant dels mitjans. És un cas que, evidentment, des de fa dies que es nota que incomoda molt el Partit Socialista. Només una prova. L'alcalde de Barcelona ahir al matí de Catalunya Ràdio.
En tots els temes d'irregularitats, i especialment els temes que tenen a veure amb el masclisme, amb l'assetjament, tolerància zero.
I creu que s'ha tingut tolerància zero al partit?
Jo crec que s'ha de tenir tolerància zero.
L'alcalde Collboni que no va dir si s'havia tingut tolerància zero, però sí que insistia que s'havia de tenir. Una mica en la nova línia anava la nova fiscal general de l'Estat, literalment en el primer discurs que fa des del càrrec.
Quiero hacer un llamamiento público a la sociedad, a las instituciones, a las organizaciones, de un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres.
Per tant, tenim això d'una banda, els casos de suposat assetjament sexual dins del PSOE. Però de l'altra, com deia també la Tània, hi ha els casos de presumpta corrupció. Aquí la cosa es va enrevessant perquè ara mateix en tenim 3 de les últimes 24 hores, tenim 3 suposats casos. Primer, el nomenat cas Plusultra. Plusultra és una petita aerolínia que l'Estat va rescatar amb més de 50 milions d'euros després de la pandèmia. Ara la Fiscalia sospita que aquells diners els va fer servir per blanquejar fons del govern de Venezuela. Què més un? 2. La SEPI. La SEPI és la Societat Estatal de Participacions Industrials. És una gran empresa que gestiona la participació de l'Estat en diverses companyies, com Correus, per exemple. Aquí s'està investigant si es van beneficiar empreses a canvi de comissions. Aquí és on hi ha, per exemple, l'Ire Díaz. I 3, evidentment, Cas Coldo, Cas Ábalos, Cas Santos Cerdán, com li vulgueu dir. Aquí també s'investiga si, en aquest cas, des del Ministeri de Transports, es van adjudicar contractes a canvi de comissions. La cosa, diem, que s'enrevessa especialment perquè es solapa aquesta trama amb la trama que dèiem ara de la SEPI. Per tant, mirem d'endreçar les últimes 24 hores ara mateix, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb l'Ot Serra i el Roger Santaló.
Estan detinguts Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'empresari Anchón Alonso, que també està investigat pel cas Cerdán. Aquesta nova causa està sota secret de sumari i ahir va haver escorcolls en 19 empreses. S'investiguen adjudicacions irregulars de contractes públics i suposats delictes de malversació, frau i tràfic d'influències.
Ahir es va conèixer un informe de la Guàrdia Civil sobre una causa de frau en el sector dels hidrocarburs a l'Audiència Nacional i diu que la trama hauria facilitat un xalet a l'exministre José Luis Ábalos a canvi de la concessió d'una llicència l'empresa Villafuel per operar al mercat majorista d'hidrocarburs.
Precisament el nom de Leire Díez va sorgir pels seus intents de desactivar algunes causes judicials, com el cas Ábalos Coldo i aquesta sobre frau en el sector dels hidrocarburs. Ella deia que estava escrivint un llibre d'investigació, però vista la seva detenció, podria respondre al seu propi interès.
En tercer lloc, la Policia Nacional va escorcollar ahir la seu de l'aerolínia Plus Ultra i va detenir els seus màxims responsables. S'investiga un suposat blanqueig de capitals. Un jutjat de Madrid va investigar si el rescat a través de la SEPI que es va fer l'any 2021 havia sigut il·legal, però ho va arxivar.
Doncs aquests són els casos que han estat sortint en aquestes últimes hores i davant de tot això, evidentment, el Partit Popular insisteix a collar Pedro Sánchez mentre el govern espanyol assegura que resistirà. Tornem a Madrid. Paula Brujats.
A la Moncloa preocupa fins on arribarà l'ona expansiva del nou cas de Leire Díez i Vicente Fernández i si ell va delinquir l'any que va estar al capdavant de la SEPI, la ministra d'Hisenda es desvincula de qualsevol irregularitat i agafa tota la distància que pot amb el detingut que va col·locar en el càrrec el 2018.
No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones.
Un altre cop l'ombra de la corrupció sobre el govern espanyol, el Partit Popular, que parla de col·lapse.
El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires.
Un Pedro Sánchez atrapat també pels casos d'assetjament sexual d'alguns dirigents. Avui el PSOE donarà més explicacions. Compareix per primer cop la secretària d'organització del partit. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per tant, tenim aquest escenari francament complexa, d'una banda amb els casos de suposat assetjament sexual, quatre casos de càrrecs socialistes i després aquests casos de presumpta corrupció amb el cas Coldo, el cas Sepi i aquest últim cas, el cas Plus Ultra. Sobre tot això, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista Daniel Besteiro.
Com combatre la sensació de final de cicle? Ni haver aprovat ahir cinc noves normes al Congrés farà afluixar la pressió si no deixen d'aparèixer novetats en les investigacions per corrupció o violència sexual. Els problemes parteixen del nucli dur del president i com que el PSOE i el govern ho van fiar tot al president, la situació és de tempesta arreu. Ara potser arriba un respir. Vacances parlamentàries i de Nadal. Pot ser un petit revulsiu amb una crisi de govern? El manual de resistència de Sánchez passa per hores baixes i busca un epíleg. O bé el president troba una manera de recuperar el pols, o bé un efecte bola de neu electoral que pot començar a Extremadura se l'endurà per endavant.
Gràcies al comentari del Daniel Besteiro, que ell feia referència a les votacions d'ahir al Congrés. Ahir n'hi va haver una de freda i una de calenta. La cambra li va tirar enrere un cop més el sostre de dèficit i després, això és la freda, la calenta és que van prosperar iniciatives del govern espanyol com l'ajornament del famós verifacto i l'increment salarial del funcionariat. En fi, així comença el divendres, que pel que fa al temps sembla que continuarà sent raonablement tranquil, però això sí, amb més humitat i sobretot amb més núvols. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui ja han aparegut més bancs de núvols baixos, de boira. Avui són presents sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i a les planes de l'interior. I sembla que es mantindran durant tot el cap de setmana. De fet, la idea del cap de setmana és que hi hagi més núvols al litoral i al prelitoral, també bancs de boira i d'aquests núvols a la Catalunya interior, i força més sol, en canvi, al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I no descartem que tots aquests núvols en algun moment puguin deixar escapar alguna goteta, molt poca cosa. Sobretot diumenge a la tarda, aquests ruixadets podrien arribar a ser més probables al sud del país.
Gràcies, Eloi. Aquests són alguns dels temes del dia. Insistim també amb els problemes a Rodalies, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R11, que ara mateix no té circulació entre Mollet, Sant Fost i Granollers. Però un altre tema del dia són els forats que cada cop es fan més evidents en l'aplicació de la llei de dependència. Atenció en aquest cas que ens arriba a través de la bústia de queixes i denúncies del programa. El Ricard Abate ens ha explicat com el seu pare, malalt d'Alzheimer, va morir a l'octubre sense haver pogut ingressar l'ajuda a la dependència a la qual tenia dret.
no vam rebre cap mena de resposta. Hem perdut el dret al cobrament de l'ajuda. La sensació que tenim com a família és de desatenció total i absoluta per part de l'administració. Dóna la sensació de que estan jugant amb el temps, precisament perquè són malalts que probablement amb el pas del temps acabin morint i perdin aquest dret.
Aquest és un cas, però les dades de la llei de dependència, Pol Foradada, molt bon dia.
Bon dia.
Demostren que el que ens ha explicat el Ricard no és un cas aïllat.
Ni molt menys. Entre gener i octubre d'aquest any, a Catalunya han mort més de 7.500 persones, o bé esperant l'ajuda a la dependència, o bé esperant ser avaluades. Són dades de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Durant tot l'any passat, 2024, la xifra va ser superior a les 9.000.
I unes dades que, per descomptat, preocupen i molt les entitats socials.
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat insisteix que les llistes d'espera vulneren la igualtat de drets i assenyala les conseqüències econòmiques que això té per a les famílies. Imma Gómez és directora tècnica de l'entitat.
Des que tu sol·licites aquesta ajuda fins que finalment tens l'ajuda, pot arribar a ser més de 2 anys, que sigui molt més àgil en el sentit que ha de ser una voluntat política. I aquest greuge oscil·la entre 17.000 a 42.000 euros anuals.
I què hi diu la Generalitat? Doncs recorda que ha posat en marxa un pla de xoc per reduir aquestes llistes d'espera, assegura que ha millorat el sistema burocràtic, que ha contractat més professionals i que ha impulsat un pla pilot perquè l'atenció primària pugui determinar els graus de la dependència.
Tot això ens ha vingut a través de la bústia de queixes i denúncies del programa. Per descomptat que, si heu viscut casos semblants, podeu enviar un missatge, una nota de veu per explicar-nos el vostre cas. 636-36-06-09. Aquests són alguns dels principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
I el repassem, a banda del Pol Foradada, amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Joan Vilaplana i el Robert Prat. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Avui, declaracions destacades del cas Negreira, en què, com sabeu, s'investiguen pagaments al Barça qui era vicepresident del comitè dels àrbitres. És destacat avui perquè declara Joan Laporta. Robert.
Sí, i és l'únic testimoni que ho fa de manera presencial. També declaren Luis Enrique i Ernesto Valverde, ex-tècnics del Futbol Club Barcelona, a través d'una videotrucada. Hi ha expectació per a veure què és el que diu Joan Laporta a la Ciutat de la Justícia, aquesta declaració de Laporta, que sempre ha negat que el Barça hagués pagat per aconseguir favors arbitrals.
El Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació, tinc el ple convenciment de que no hem realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o intenció alterar la competició a fi d'obtenir un avantatge esportiu.
Avui, doncs, aquesta declaració de Laporta, Luis Enrique i Valverde, però un altre cas que segueix en seu judicial i en instrucció és, per descomptat, el de la Dana, al País Valencià.
La jutgessa de Catarroja ha tornat a citar José Manuel Cuenca, qui era cap de gabinet de Carlos Mazón, i el que vol és aclarir el contingut dels missatges de WhatsApp que es va enviar amb la consellera Salomé Prades. Fa poc més d'una setmana, recordem que Cuenca ja va declarar com a testimoni.
Més detalls, Pepa Ferrer.
Els missatges amb informació rellevant durant les hores crítiques de la Dana revelen que Cuenca hauria participat en el debat sobre les mesures de l'emergència i hauria donat instruccions o suggerències quan li va escriure a Prades que de confinar res que es traguera la idea del cap. També contradiuen Mazón i aporten informació abans no esmentada. Uns missatges que mostren que el president i el seu nucli dur estava informat sobre la tragèdia en les hores crítiques i per això la jutgessa vol tornar a escoltar com a testimoni José Manuel Cuenca. Pepa Ferrer, des de Catarroja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2 minuts i arribarem a 8:45. Us avança el Matí de Catalunya Ràdio, torna el consum de la ketamina, un anestèsic, en teoria, per animals, que es va fer molt popular als anys 90 en raves i discoteques.
Ha sigut la meva substància final i la que més problemes m'ha portat. Et gira la truita automàticament perquè a mesura que vas prenent no et dones ni compte, tens l'error mental de pensar que no passarà res.
L'entitat Projecte Home tracta casos com el d'aquest testimoni que hem recollit, consumidors d'una droga molt addictiva i que, a més a més, tenen efectes devastadors, diuen els experts, sobretot en les vies urinàries, Miquel Jarque.
Ho ha patit aquest home de 37 anys, tècnic de so, i que en un any va desenvolupar ràpidament una alta dependència de la ketamina. El doctor Emilio Salgado, cap de la unitat de toxicologia del Clínic, constata que la substància ha reaparegut amb força des del 2023.
Sí, antes de la pandèmia, el encontrar ketamina era algo bastante poco habitual en relación con intoxicaciones agudas y fundamentalmente la fuente de esa ketamina eran los centros veterinarios, ¿no? A una situación actual en la cual pues ya hay ketamina convencional como el consumo de ketamina formando parte, ¿no?, de esta mal llamada cocaína rosa.
Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I notícia que també expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Un informe de 7 entitats socials alerta que s'estan fent proves d'edat generalitzades a menors migrats amb passaport vàlid per part de la Generalitat. Són unes proves, en teoria, per determinar si realment són majors d'edat.
Entre les entitats autores de l'informe hi ha el Casal dels Infants o la Fundació FICAT. Detallen proves òssies i exàmens dentals a nois que tenen passaport que els acredita com a menors. Una pràctica aplicada per l'antiga Direcció d'Atenció a la Infància que és contrària a les recomanacions de les Nacions Unides i la doctrina del Suprem.
El Matí de Catalunya Ràdio ja va avançar que el 2024 la Generalitat va expulsar dels centres de menors a més de 360 joves després que fossin sotmesos a aquestes proves d'edat, en aquell cas a petició de la Fiscalia. I també atenció al que llegim avui a la portada de La Vanguardia. La Conselleria de Salut avisa de falsos empadronaments per tenir la targeta sanitària.
Ho ha fet en una circular interna del departament en què avisa que n'han detectat diversos casos. L'alerta, de fet, l'han donada persones que han rebut a casa seva una targeta sanitària a nom d'algú que no hi viu. El departament recomana a aquests ciutadans que s'hagin trobat en situacions com aquesta o similars que ho denunciïn als Mossos i també als professionals sanitaris que ho comuniquin a l'Ajuntament afectat.
Un quart de nou. I avui els pagesos tornen a les tracturades, en aquest cas per reclamar canvis a la gestió de les anomenades zones ZEPA. La concentració es fa coincidint amb una nova reunió entre entitats i sindicats agraris i el govern per negociar canvis a la normativa d'aquests espais, les zones ZEPA, que són, com sabeu, de protecció d'aus. Lleida, Júlia Becar.
La tracturada serà una marxa lenta que començarà des de quatre punts, Riudellots de la Selva, Vic, Manresa i Cervera, tot i que no es descarta que alguns tractors arranquin des de Lleida per afegir-se a la concentració de Cervera. Tot plegat perquè denuncien que fa temps que el sector pateix problemes amb la fauna cinegètica. I sobre l'anunci del govern, Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos, assegura que no ve de nou perquè els plans de control de fauna es van aprovar ja l'any passat a petició del sindicat.
El conseller ha anunciat que volen fer plans de control poblacional. Si tenen l'eina de fer plans de control poblacionals és perquè Unió de Pagesos l'any passat vam fer aprovar per decret precisament això, no? un decret que recull una gestió d'aquesta fauna cinegètica i que permet redactar plans proporcionals quan en una zona hi ha problemes.
Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, també continuem pendents de Brussel·les, on la negociació entre els ministres de pesca de la Unió Europea sobre els dies que permetrà pescar l'any que ve al Mediterrani segueix i sembla que va per llarg. Brussel·les, Jordi Baró.
Espanya, França i Itàlia treballen per fer front comú en la difícil negociació en marxa a Brussel·les per fixar els dies que els pescadors podran sortir a pescar l'any que ve. La Comissió Europea planteja d'entrada una reducció del 65%, cosa que equivaldria a 9 dies de pesca a l'any. Ofereix, però, complir amb mesures extra més que fins ara per poder ampliar aquests dies i igualar els actuals. Luis Planas, ministre de Pesca.
Que simplemente la propuesta de la comisión pues parece de otro planeta. Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció també amb el que llegim avui al País sobre la pesta porcina. El laboratori de Bellaterra, que s'investiga, experimentava amb el virus quan va aparèixer el primer porc senglar infectat.
Teníem planificat almenys dos experiments amb el patogen, un dels quals amb una soca similar a la del brot, els mateixos dies que van trobar els primers casos a centenars de metres de les instal·lacions. Així ho diuen els documents de la Comissió Nacional de Bioseguretat, als quals ha tingut accés al diari. Recordem que totes les hipòtesis continuen obertes i que el govern demana que no es treguin conclusions precipitades.
El que sí que està confirmat són els efectes econòmics de la crisi. Per exemple, va a la baixa el preu del porc com a conseqüència d'aquest brot i d'aquesta pesta porcina.
Sí, ahir Mercat Lleida, la llotja de referència, va acordar una nova rebaixa de 6 cèntims. El sector de l'Estat calcula que ja ha perdut 30 milions d'euros a la setmana. Mentrestant, la Generalitat ha aprovat l'ERTO per força major per a 458 treballadors del sector porcí. Gran part dels afectats són de l'empresa Le Porc Gourmet.
I una de les notícies destacades de Catalunya Ràdio en aquestes últimes hores són aquestes declaracions del govern espanyol. Ja sabeu que el govern vol que només es puguin comprar pisos si és per viure-hi. És a dir, que no es puguin comprar pisos per especular. Bé, doncs ara el govern espanyol admet que això només ho podrà fer si la Unió Europea diu que sí abans.
Tenemos que salvaguardar esa libertad de circulación de personas, circulación de capitales. No podemos establecer todas las medidas que nos gustaría poner en marcha y es por eso que es fundamental que las instituciones europeas puedan tomar cartas en el asunto.
Ho deia en declaracions d'aquesta casa el secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas. I una de les cares de la crisi d'habitatge és, evidentment, les persones que no tenen habitatge, que han de dormir al carrer. I sobre això apareixen cada cop més xifres preocupants.
Justament ahir explicàvem que a Barcelona hi ha 2.000 persones dormint al ras, a Catalunya n'hi ha gairebé 6.800. Així ho assegura una enquesta de la Síndica de Greuges que hi va reunir ajuntaments, govern i entitats socials per abordar aquest fenomen. Abans d'aquesta trobada i en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona demanava la implicació de totes les administracions.
Un 60%. de la gent que dorm al carrer, aproximadament, és gent que no es pot reallotjar en aquests moments perquè tenim els serveis saturats. Nosaltres ja hem plantejat una pujada, un increment de la despesa d'inversió en aquest aspecte, però no serà suficient o no serà eficaç si no es fa a nivell de Catalunya.
Un quart i quatre minuts de nou.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
I atenció amb aquesta notícia, perquè és més important del que sembla. Disney invertirà 1.000 milions de dòlars en OpenAI, l'empresa del xat GPT, però a partir d'aquí permetrà que les noves eines de plataforma d'intel·ligència artificial facin servir els personatges, Mickey Mouse i companyia, per generar vídeos curts, a partir, evidentment, del que decideixin els usuaris. Washington, Oriol Serra.
El pas de Disney en el món de la creació audiovisual suposarà un abans i un després d'aquest contracte per valor de 1.000 milions de dòlars. Els diners que la Major invertirà en la plataforma de continguts produïts amb intel·ligència artificial OpenAI. La Disney podrà controlar un dels principals laboratoris de la IA i aquesta es podrà nodrir d'un catàleg de 200 personatges amb els quals els usuaris podran crear vídeos curts seguint el camí de la seva imaginació. Les cares i les veus dels actors que interpreten o han interpretat personatges en les versions no animades queden al marge del contracte. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant d'evolucions tecnològiques, 14 centres de recerca a universitats catalanes rebran més de 100 milions d'euros per construir noves infraestructures. Purificació Barcelona.
Entre els seleccionats hi ha infraestructures d'investigació referents, com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró, hospitals com Sant Joan de Déu, l'Hospital del Mar o el Josep Trueta, i universitats i centres punters com l'IBEC, el CRG o l'IRD. La convocatòria cobreix àrees molt diverses de la recerca, com la biomedicina, la quàntica o la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de situar Catalunya com a líder europeu en molts d'aquests àmbits. És el que assegura la consellera de Recerca, Núria Montserrat.
Catalunya vol esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa i liderar àmbits tan importants com les teràpies emergents i les teràpies avançades i també en sectors tan importants com la quàntica o la supercomputació.
Un 30% del cost de les noves instal·lacions es finançarà amb fons europeus FEDER. Un 20% més l'aportarà el departament i l'altra meitat als mateixos centres. Purificació Barcelona pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i mig de nou, continuem al matí de Catalunya Ràdio amb més polèmica Eurovisió per la decisió de mantenir Israel. Nemo, que va guanyar el festival del 2024, representant Suïssa, ha tornat el premi per decisió de la Unió de Radiodifusió. Welcome to the show, let
everybody know and I'm playing the game, I'll break out the chain. En un comunicat diu que se sent molt agraït a la comunitat eurovisiva, però també confessa que aquest trofeu, diu, no ha d'estar a la seva prestatgeria. Això se suma també a l'anunci de Portugal d'ahir, que en un comunicat va dir que 12 dels 16 participants del Festival de la Cançó 2026, que és l'equivalent al Benidorm Fest, han dit que rebutjaran anar a Viena si guanyen el concurs.
I encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, avui hi ha vaga general a Itàlia.
Una vaga general que pot afectar directament els transports i les entrades i sortides del país. És la segona vaga que els sindicats li fan al govern de Giorgia Meloni pels pressupostos que consideren que empobreixen els ciutadans. El govern italià, mentrestant, critica que la vaga torni a ser divendres i creuen que és una excusa perquè els treballadors tinguin un cap de setmana llarg. L'última va ser el 28 de novembre i va tenir un impacte aturant mig país.
I dos retorns musicals. El primer, Sting tornarà a Barcelona.
Després de 9 anys tornarà a la capital catalana al Festival de Pedralbes, les Nits Occident de Barcelona el 2026. El concert serà el proper 7 de juliol i al cartell també s'hi sumen noms com Silvana Estrada, Vanessa Martín, Rosario o Judit Nederman.
I un altre retorn. Torna la pegatina. Lloverà, lloveré, lloveré.
El 2024 van decidir fer una aturada indefinida i ara tornen als escenaris amb tres dates molt especials. Apunteu, concert al Poble Espanyol de Barcelona el 29 de maig dins del cicle Empremtes i el 22 i el 23 de maig a la Riviera de Madrid.
Torna la pegatina. Adrià Sales, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per què aquest retorn?
Bueno, perquè ja ho havíem programat així. De fet, no era indefinit, sinó que havíem dit que ens donàvem un any de vacances, que és el que necessitàvem després de 21 anys sense parar. Aleshores, bueno, doncs és el que ja es preveia, vull dir que ja estava previst.
Amb alguna novetat es prepara aquesta segona tongada?
No ho puc dir, però clar, evidentment, sí.
Sí, home,
podeu intuir coses. Sí.
Però això vol dir nova música, noves incorporacions? Dóna'ns una pista, home.
Vale, incorporacions no, perquè som els que som, però home, nova música sí, perquè és el que ens agrada fer, vull dir, és el que ens dediquem. I després sí que hi ha una cosa que és que no sé si hi ha gent que ha passat per la C-17 els últims dies, però hauran vist que a l'alçada del nostre poble hi ha un mural que posa la pegatina i bueno, pues que és indicatiu una mica de les coses que vindran a partir d'ara.
Ui, haurem de buscar pistes en aquest mural. I ara deia la Marta, i ara aquests concerts, es preveu algun més o de moment són aquests tres i ja veurem?
Sí, la setmana que ve anunciarem una mica més d'aquesta gira. De fet, això començarem ja, doncs, potser una miqueta abans, però marxant por ahí fora a l'estranger, i bueno, durarà un parell d'anys, vull dir que hi tinc temps per ballar-nos. Mm.
I teniu els fans contents, eh? Ara estava veient alguna reacció a les xarxes, déu-n'hi-do.
Sí, home, és que si no, malament, si no, doncs ja no tornem.
Adrià Sales, de La Pegatina, que vagi molt i molt bé, molt contents d'aquest retorn, una abraçada ben forta.
Gràcies, bon dia.
Vinga, 4 minuts i arribarem a 2:15. Actualitzem una mica això de la mobilitat, Jurado, això dels problemes a Rodalies.
Molt pendents, exacte, tot el matí, Freddy, d'aquesta incidència. Recordem-ho, la catenària Renfe entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. Des de 4:15 del matí que no hi ha trens entre aquestes estacions del Vallès. Hi ha 4 línies afectades: l'R2, Granollers-Castelldefels, R2 Nord, Aeroport Sant Celoni-Massanet, R8, Granollers-Martorell i R11, Barcelona-Portbou, passant per Girona. Hi ha algun autocar de servei alternatiu per carretera entre Maló i Massanet, però són molt pocs autocars i la companyia recomana als usuaris buscar altres maneres de desplaçar-se, inclòs el cotxe, si cal, per moure's. No hi ha previsió de quan es podrà recuperar el servei. Podeu fer servir, això sí, l'aplicatiu de la Generalitat, que es diu Mouta, per buscar aquestes alternatives, si voleu, amb servei públic.
Anem a les carreteres també, justament. Equip viari, Txell Garriga, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells, a aquesta hora?
Mira, l'AP7 a Barberà amb cua molt intensa des de Mollet per un accident, 8 quilòmetres de cua, també per altres accidents, 2 a la Ronda Dalt en els dos extrems. Una Esplugues cap al Llobregat, també cua molt intensa per la C32. La via, recordem, canvia de nom just en aquest punt. I l'altra just després del nus de la Trinitat, però cap a Montgat.
I punts taronja?
Els punts habituals cap a Barcelona, però avui hem de dir que menys problemes que altres dies i poques aturades.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, el número d'una xifra més proper al 0 era el 8. Avui, Enigmàrius cantaire per a l'esprint nadalenc, recordant que la final de Copa serà dimarts vinent, dia 16. Les cartes que més canten, de 4 lletres. Les cartes que més canten, 4 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics, com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno de España.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ara i sempre ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sin azúcar! Disfruta sin azúcar!
Descobreix tots els sabors.
Disfruta, Don Simón.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
8:45. Ha explicat que avui l'actualitat esportiva passa pels tribunals. Joan Laporta declara els jutjats com a testimoni pel cas Negreira. També ho faran Luis Enrique i Ernesto Valverde com a exentrenadors del Barça, com a, en aquest cas per videoconferència. Però en el terreny estrictament esportiu, diguem-ne, el Girona juga avui al camp de la Reial Societat buscant una victòria que l'allunyi del descens, Robert.
Sí, ara mateix ocupa posicions de descens. A partir de les 9 mirarà d'aconseguir aquesta victòria molt necessària per l'equip, amb un Mitchell que està molt empipat. Lamenta d'aquesta manera la situació al club gironí del porter Livakovic.
No estava preparat per jugar. En el seu cap sí, però en les condicions que jo demano, no. Ell té una línia de temps distinta a la que té l'equip. Ell necessita jugar per el Mundial, no per el Girona. Ell em va dir que no vol estar aquí, que vol jugar en altre equip, perquè la Copa jo li vaig dir que va jugar i ell em va dir que no.
Els gironins tenen 6 baixes per lesió, el Reial Societat Girona a partir de les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
I el Barça rep demà l'Osasuna després d'haver lligat la renovació d'Eric García.
Que ha fet un autèntic viatge en la seva situació amb el Futbol Club Barcelona, fins i tot internacional. Comptava per l'equip, després un any pràcticament en l'oblit, va haver de marxar al Girona, va tornar al Barça i ara s'ha convertit en una de les peces bàsiques. És el futbolista amb més minuts de l'equip aquesta temporada. Renova fins al 2031, ha fet l'acte de firma d'aquest contracte, el defensa de Martorell, de 24 anys, format a la Masia, abans d'un parèntesi de 4 anys al Manchester City entre el 2017 i el 2021.
Jo sempre he sigut central, de lateral la veritat és que també em trobo molt còmode, aquest any doncs, m'està tocant més jugar de 6, que bueno, mica en mica m'hi vaig adaptant, però bueno, un jugador com vol jugar aquí el Barça, amb tota la qualitat que tenim a l'equip, m'intento adaptar allà on el míster em demani.
Eric diu que sempre ha estat capità de l'equip a les categories inferiors, que té caràcter de capità, però que aquest no és el seu objectiu.
Bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça rep l'Olympiacos, que és un dels equips més potents de la competició.
De fet, ha jugat les últimes 4 vegades les 4 Finals Fours de manera consecutiva. A partir de 8:45 aquest partit amb transmissió al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT, Xavi Pasqual és el tècnic blaugrana.
En un moment hem d'estar positius. Parlar de títols. Bueno, la meva primera roda de premsa ja vaig dir que el Barça té que aspirar a guanyar-los tots, estem vius, per tant hem d'estar allà, intentar-ho partit a partit i anar a tope.
I derrota del Reus a la Champions d'hoquei patins, 4-3 a la pista del Trissino.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho.
L'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Vinga, obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Ferran Espada. Què tal, Ferran, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Anna Grau, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I el Jofre Llompart, què tal, Jofre?
Què tal, bon dia.
A l'espera de la Miralles Pérez Oliva, que està al caure. Però avui, evidentment, el tema continua sent tot el que envolta el govern espanyol, Pedro Sánchez i el Partit Socialista, perquè repassant la premsa, la gran pregunta és si realment, ara sí, Pedro Sánchez podrà aguantar tot el que li cau a sobre. Té dos fronts que no paren de créixer. D'una banda, els casos de suposat assetjament sexual, de l'altra, els casos de presumpta corrupció. Tornem a Madrid, Tani Tàpia. Bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Anem a pams, com sempre, casos d'assetjament. Avui el partit ha de donar explicacions. En principi eren previstes pel cas Salazar, però és que clar, és que en els últims dies n'hi han sortit tres casos més, Tània.
Sí, una compareixença molt esperada, la de la secretària d'Organització, Rebeca Turró, que va arribar al càrrec al juliol i encara, atenció, no ha fet cap roda de premsa. Molts qüestionen que no ha sabut portar aquest tema de l'assetjament. El partit ja ha acabat l'informe sobre les denúncies a Paco Salazar. Avui l'abordarà. Es diuen que no entraran detalls, però coneixerem mesures i com s'acompanya les víctimes o si, per exemple, es fa el pas d'acompanyar-les per anar a la justícia. Però és que, com dius, tot això ha anat creixent. Se suma a Salazar el nom del líder del partit de Torremolinos, el president de la Diputació de Lugo, ahir el senador Javier Izquierdo, tots han plegat per denúncies per aquests comportaments masclistes. Hi ha mala maror interna. Les denúncies de Salazar van estar mesos sense que ningú al partit els donés resposta i va ser la publicació a través dels mitjans de comunicació, especialment el diario.es, qui va forçar la reacció del partit. Aquesta tarda, a més, la secretària d'Igualtat, Pilar Bernabé, reunirà presencialment les responsables d'Igualtat de les diferents federacions per intentar calmar els ànims.
I després, Tània, hi ha el que dèiem, els casos de suposada corrupció, a banda del cas Coldo, cas Santos Cerdán, cas Ábalos, com li vulguem dir, que són de presumptes comissions des del Ministeri de Transport, hi ha el cas Leire, o el cas Sepi, de presumptes comissions des d'aquest braç inversor de l'Estat, però és que a les últimes hores s'ha afegit el cas Plus Ultra, aquesta aerolínia que s'investiga per possibles vincles amb Venezuela. D'una manera o d'una altra, són els tres casos poden esquitxar la Moncloa, Tània.
Sí, es complica la trama, eh? En les darreres hores són 5 les detencions pels diferents casos, una vintena de registres a empreses. S'escampa l'ataca de la suposada corrupció usant institucions públiques, com per exemple la cadena la SEPI, el braç inversor de l'Estat, que va intervenir, entre d'altres, en el rescat de Plus Ultra, aquesta aerolínia ara també investigada. Encara estan al calabós l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso, que demà tots tres aniran davant el jutge de l'Audiència Nacional i comparteixen un vincle. L'empresa Servinavar, us sonarà, és propietat d'Anxon Alonso i que, segons l'UCO, pràcticament la meitat, atenció, la tenia un altre dels noms importants en tot aquest entramat, Santos Cerdán, que de moment en aquesta branca no està imputat. Però és que, a més, el Suprem ja ho té tot a punt i al finals de febrer jutjarà Ábalos i Coldo per una altra trama, la de les mascaretes. Tot un entramat de causa judicial, com veieu, que acorralen el PSOE. Els socis demanen més explicacions, tot i que de moment no deixen caure Pedro Sánchez avui a 1:15. Fis, veurem a veure si se'n ressenteix o no aquí al partit.
Però clar, les dades, quan les han recopilat, ho sabem, Tània?
Sí.
És a dir, quan van acabar de fer el sondeig, diguem-ne?
Sí, sí, són enquestes fetes entre l'1 i el 5 de desembre, per tant, tot l'escàndol Paco Salazar ja el teníem, per tant, sí que haurem de rebuscar si, especialment, per exemple, en el vot femení, doncs hi ha canvis.
Interessant, això. Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Saludem ara mateix la periodista del diari El Periódico, la Pilar Santos. Pilar, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Dóna una mica la sensació que el cercle s'estreny, no? És a dir, que cada cop van les bombes, cada cop exploten més a prop de Pedro Sánchez.
Totalment. Sánchez està encadenant escàndols i desgast. Doncs fins al punt que el relat de fi de cicle ja no és un marc de l'oposició, ja no és un marc del PP i de Vox, sinó que és una sensació dominant ahir al Congrés, fins i tot entre els seus. Estan de bajón, com diríem.
Hi ha preocupació, eh? A dins?
Hi ha molta preocupació, sí. Ahir és veritat que el Congrés es va tornar a rebutjar la senda de dèficit, que és un pas imprescindible per poder presentar uns pressupostos, però clar, és que no es parlava de pressupostos als passadissos, es parlava doncs de les detencions de Leire Díez, de tots els escàndols que estan envoltant el president i a la gent en què ell va confiar durant molts anys. A més, pensem que venen eleccions a Extremadura, venen eleccions a Aragón i Andalusia i Aragón i Andalusia. Sánchez té a Pilar Alegría a Aragón i a María Jesús Montero a Andalusia, que són dues dones afectades directament per l'escàndol de Salazar, perquè totes dues tenen càrrecs molt importants al govern i al partit, i s'ha vist que si el PSOE ha pres alguna mesura en contra d'aquestes denúncies ha estat perquè el diario.es, perquè la premsa ha publicat coses, perquè ells ho havien guardat en un calaix. Per tant, la situació és de moltíssima debilitat al govern i al partit.
Aquesta compareixença que està prevista per avui de la secretària d'organització del PSOE, quan ja fa més d'una setmana que va esclatar el cas Salazar, n'hem d'esperar alguna mesura avui, creus?
A veure, jo crec que és l'única sortida que té ara mateix, demostrar alguna... Bueno, demostrar decisió, no? I a veure si encara algú s'ho creu, perquè el problema que té ara mateix el senyor Sánchez és de credibilitat total, perquè va arribar a la Moncloa amb un discurs contra la corrupció que llavors representava el PP, i ara mateix el que està representant la corrupció als titulars cada dia és el Partit Socialista. Recordem que Rebeca Turró és la persona que va posar al senyor Sánchez després que caigués a Santos Cerdán, però li va posar a Salazar per
tutoritzar-la, diguem-ne. Sí,
tutoritzar-la, exacte.
Deia ser el número 3, gairebé, sí.
Exacte, però era Rebeca Turró i Salazar, era un tàndem, realment. El que passa és que Sánchez, en aquells dies, recordem, el mes de juliol, no podia posar un altre home, és així de dur i de trist, però no volia posar un altre home en aquell càrrec, el de secretari d'organització. Va posar la Rebeca Turró, però li va posar per sota el Salazar. I és quan publica el diario.es les primeres informacions sobre les denúncies contra aquest senyor, que pren la decisió de no nomenar-lo res. Però el que vull dir és que Rebeca Turró i Salazar, la relació que tenien era tan estreta que s'ha vist que Turró aquests mesos no ha fet res amb aquestes denúncies. Per tant, tornem a la credibilitat d'avui, en aquest cas, de Rebeca Turró, quan després de molts dies compareixerà davant la premsa.
Què li fa més mal electoralment a Sánchez? Els casos de suposada corrupció o tots aquests quatre casos de suposat assetjament sexual dins el partit?
Jo crec que els dos temes, perquè són dues banderes per ell, eren dues banderes del Partit Socialista. Ho estava comentant la Tània, tenim avui CIS, tenim CIS amb intenció de vot, i serà molt interessant veure l'evolució del vot femení. Perquè en els últims sondejos ja va caure la intenció de vot de les dones cap al PSOE, i a més és que s'està veient que Vox, que històricament ha tingut un problema, no?, perquè el suport femení sempre l'ha tingut amb nivells molt, molt baixos, estava pujant. O sigui, diem que l'escenari no pot ser pitjor pel senyor Sánchez.
Pilar Santos, del Periódico, una vegada més, moltíssimes gràcies.
A vostè.
Adéu. Que vagi molt bon bé. Dia. Una abraçada forta. Anna, com ho veus?
Home, a veure, que hi ha uns quants temes. A veure, jo crec que el Pedro Sánchez, ell és una persona, diguem-ne, és un fenomen polític, no? Has comparat amb el Messi, és una persona que ha aconseguit i que ha demostrat una resiliència tremenda. Però vaja, jo cada vegada es va veient més clar que, a veure, quan un senyor el defenestren del seu partit i ell torna, diguem-ne, derrotant a l'aparell, es fa amb la secretaria general altra vegada, se suposa que ha portat, carregat, diguem-ne, les espatlles de les bases, en realitat això no és ben bé així. Vol dir, doncs, que hi ha hagut una gent que ha sigut capaç de mobilitzar unes estructures del partit contra unes altres i han guanyat, no? És obvi, diguem-ne, a veure, per dir, sembla que el Pedro Sánchez es va emportar el bo i millor de cada casa. Al revés, ho diré que m'entenguis, vull dir, sembla que estava voltat de molta xusma. De molta xusma, perquè quan no és l'un és l'altre, quan no és l'altre és l'un. Llavors dius, home, com ho gestionarà això el Partit Socialista? Home, jo aquí veig dues coses que bueno, una em crida molt l'atenció, l'altra m'indigna. El que em crida l'atenció, des que han començat a sortir tots aquests casos de possibles presumptes corrupció, perquè també és clar, com tothom hi carrega, una cosa el que es denuncia, una altra cosa el que es demostra. Però aquí el Pedro Sánchez va tenir la, podríem dir, habilitat de fer una roda de premsa Ferraz, que feia molt de temps que no en feia una, i, diguem, d'alguna manera posar el llistó de que hi ha o no hi ha finançament il·legal del partit, i si no, no hi ha res. Dius, perdoni, no cal... Jo personalment no crec que hi hagi un finançament a gran escala del PSOE, no perquè ho sàpiga o deixi de saber, perquè em semblaria de molt burros. Ara, el que evidentment hi ha uns casos de corrupció que afecten el govern, o sigui, amb gent que tenia accés, doncs, a ministeris, a licitacions i tal, llavors a mi tant me fa si això va a la butxaca de Ferraz o va a la butxaca d'una amiga del senyor Ábalos. Llavors, clar, a fer aquesta trampeta de que no, nosaltres som millors perquè, diguem-ne...
No és orgànic, diguem-ne.
No ens han trobat una caixa bé, escolta, ja, però si no es pot entrar un ministeri sense sortir emmanillat per la Guàrdia Civil. I després el tema del feminisme. Dius, a veure, a mi sempre m'ha posat els pèls de punta que a l'esquerra, en aquest cas, culpo més no tant el PSOE com a l'esquerra més dogmàtica, a l'esquerra del PSOE, s'apalanqui el feminisme en propietat com una mena de torreta política que és d'ells, que el vot femení només pot ser d'ells, que si tu no votaves, doncs, aquesta gent, doncs, no podies ser feminista i gairebé, potser, no, ni mereixies ser dona. I bé, doncs, ja anem veient com peta això també. Competa això també, perquè, a veure, evidentment no es pot matar tot el que és gras, i jo tinc amigues al Partit Socialista i a tots els partits que fa temps que jo sé que batallen perquè les seves organitzacions es prenguin més seriosament, doncs, els problemes de les dones, una estructura de poder com és un partit, sempre hi ha abusadors sexuals i tal. Ara, també et diré que jo no em crec res, igual que el cas Errejón, probablement ja era conegut per tot el seu entorn, i qui diu el cas Errejón, diu el cas Monedero i d'altres, i ha sortit, quan ha sortit, diguem-ne, quan s'han aixecat certes vedes, vull dir, ara el diari o.es, o altres diaris, els que siguin, que, a veure, que jo trobo perfecte que un mitjà de comunicació estigui una informació a la doni, eh? Uh-huh. Ara, que això surt... Per què les dones que abans callaven ara han deixat de callar? Llavors, a veure, jo sempre dic que el vot de les dones, si les dones no som un ramat, que anem com... xaiets darrere de cap partit polític. I menys encara si els partits polítics que pretenen apalancar-se al vot femení fan un ús del feminisme tan galdós.
Major Roger, com estàs?
Bé, gràcies. Mira, ara que deia això l'Anna, només fer dos apunts. Ahir vam parlar amb, no sé, amb una desena de dirigents socialistes dones per intentar que donessin la seva opinió. Òbviament, les més properes a la cúpula ens deien espereu que demà parli Rebeca Turró, perquè volem fixar posició oficial, però les més allunyades, el que ens mostraven més enllà de no voler parlar en públic per no significar-se, molta estupefacció, molta preocupació per aquests dos motius que deia. Primer, per quin tipus de companys tenien al seu voltant, i després per aquesta pèrdua del vot femení que ha sigut clau en les victòries del Partit Socialista. Et dono algunes dades. Sí. En les últimes eleccions, el PSOE va avantatjant gairebé 500.000 de vots en vot femení al Partit Popular. De fet, el PP només ha guanyat en vot femení quan ha tingut majoria absoluta, el 2000 i el 2011. I si mirem les dades del CIS, avui en surt un de nou, ens ho deia la Tània, en l'últim any Vox ha triplicat el seu suport entre les dones i el PSOE ha perdut 10 punts percentuals de suport entre les dones. Per tant, per aquí és on pot haver-hi la veritable sagnia de vots del Partit Socialista.
Jofre.
Sí, aquí hi ha un problema de conjunt, que és que aquests casos, tant els de suposada corrupció com d'assetjament sexual, afecten dos pilars fonamentals del discurs de credibilitat del PSOE. És a dir, un senyor que va accedir al poder a través d'una moció de censura, després d'una sentència contra la Gürtel, dient que ell era la vacuna contra la corrupció, ara s'està veient atacat. I amb la qüestió del feminisme, exactament el mateix. I el pitjor de tot és, evidentment, Pedro Sánchez no és un abusador sexual, no és un assetjador sexual. Què se li retreu a Pedro Sánchez? La gestió de les denúncies. La gestió d'unes denúncies en què, aquí sí que és veritat que estem en la política, entre cometes, antiga. Tapem-ho, que no faci mal al líder. I això el 2025 ja no s'aguanta per enlloc, perquè s'acabarà sabent, com deia el llibre, no? Se sabrà tot. Aleshores, consell número 1. Si hi ha un cas, aborda'l ja de seguida i ataca'l. No deixi que es faci gran, perquè és el que ha acabat passant. És el que ha acabat passant. I després és veritat que és aquella frase. És a dir, que hi ha uns casos que estan assetjant a Pedro Sánchez, no tapi que hi ha una operació orquestrada entre diferents potes de l'Estat contra ell. Però que hi hagi una operació orquestrada per diferents potes de l'Estat contra ell, no tapi que hi ha casos de corrupció i d'assetjament sexual.
Mira.
Jo crec que aquí el problema és un problema de, diríem, de soroll, sobretot perquè la investigació s'està fent d'una manera en la que em sembla que són 3 jutjats que estan investigant, que investiguen diferents branques de corrupció que afecten a, sobretot, un ministeri, i al final jo ahir em vaig entretenir bastant en mirar totes les connexions que hi havia, i al final tenim una enredadera amb 3 branques més potents, però tot conflueix en el mateix nucli, que és el nucli d'Ábalos Cerdán, per entendre'ns. És a dir, semblaria que estiguéssim davant de 4 o 5 casos de corrupció diferents, però en realitat és el mateix, és la mateixa trama, amb diferents ramificacions.
Sí, solapen uns casos una mica.
Exacte, sí. Tots. Jo avui m'he dedicat a fer les...
Jo també, i és una estona, eh? Vull dir que...
Una estona, ahir per fer la newsletter m'hi vaig estar molt bona rato, perquè és així. Llavors, què passa? Aquí, per mi, el que emergeix ara és una sensació de decepció per part de molta gent, que poden ser dirigents dels socialistes que estan per la resta d'Espanya, que poden ser votants, que pot ser simplement observadors, inclús periodistes, no? Una decepció perquè aquest nucli, que és el que és responsable de la corrupció, és el que també té aquesta altra mentalitat que propicia als abusos. I recordem, i aquí es barregen diverses coses, la mala gestió dels casos dels abusos ha sigut denunciada, sobretot, per unes dones que tenen tota la raó del món, vagi per davant, que a més dona la casualitat que van ser les represaliades expulsades per part d'aquesta cúpula quan eren secretari general Ábalos i Cerdán. Sobretot Ábalos, diríem, no? És el cas d'Adriana Lastra, que recordeu que ella va dimitir, se'n va anar, segurament, i ho va dir ella, perquè l'ambient en el que estava era... De més que de, no d'assetjament sexual només, sinó d'enfrontament per una manera, una mentalitat dels homes que hi havia al voltant. Llavors, això sí que és el que és decepcionant, de veure que si avui mireu, per exemple, tots els àudios que han sortit de quin és el tarannà, no? Ja no parlem de les prostitutes, aquell assumpte de com se referien a les dones quan parlaven de les prostitutes, com se relacionaven entre ells. És la mentalitat del machirulo, claríssimament. Llavors, que això hagi pogut prosperar a l'entorn de Pedro Sánchez i tan amunt en el PSOE és el que per mi té més valor corrosiu. La conjunció de les dues coses, perquè les dues coses estan protagonitzades per un mateix tipus d'homes, a més.
Sí, no, evidentment estem davant de la tempesta perfecta i ningú s'explica ben bé què coi està fent Pedro Sánchez davant d'aquesta tempesta perfecta, perquè, diguéssim, certa passivitat, certa manera d'entomar aquests problemes no deixen molt poc que desitjar. Ara, si em fas triar, jo crec que el tema del masclisme afecta moltíssim més al Partit Socialista que no pas el tema de la corrupció. Sent greu el tema de la corrupció, però com explicava molt bé la Mila, al final... els noms, o sigui, de moment la corrupció se circunscriu a un cercle molt determinat i no han sortit, malgrat que malgrat que sembli que s'ha ampliat molt el cas, en realitat no s'ha ampliat el cercle afectat pels casos de corrupció. Ara, això no treu que, carai, que tot un president de la SEPI... És que la SEPI no és qualsevol cosa. Vull dir, la SEPI és la gran empresa inversora de l'Estat, vull dir, del govern. Vull dir, té un poder incalculable. Que un expresident de la SEPI, o sigui, qualque algú, que a més no és algú que passa per allà, és algú que ve del cercle de María Jesús Montero, que està treballant amb María Jesús Montero. Vull dir, el fan president de la SEPI, després de ser president de la SEPI, acaba servint a bar... amb una empresa que està en tots els tinglados, diguéssim, presumptament, i en què Santos Cerdán sembla que podria tenir, o almenys així se l'acusa, de tenir la meitat d'aquesta empresa, en què es feien contractacions irregulars, blanqueig de diners, etcètera, etcètera. Bueno, presumptament amb empreses com Acciona. Vull dir, no és qualsevol cosa. I, d'altra banda, el tema de la violència masclista. Aquí jo crec que el PSOE té un gran problema. És a dir, el problema no és com s'han gestionat les denúncies que han sorgit ara. El tema és com s'ha gestionat aquest tema des de fa anys. Perquè passin coses com el que hem llegit que feia el senyor Paco Salazar, hi ha d'haver una xarxa molt, molt, molt profunda en un partit, en aquest cas el PSOE, d'alta tolerància a l'assetjament masclista. Vull dir, d'alta tolerància. Si no, és impossible que el president del govern espanyol no se n'enteri. I, o una de dos, o el president del govern espanyol no es va enterar perquè existeix aquesta xarxa extensíssima d'alta tolerància a l'assetjament masclista al PSOE, o Pedro Sánchez es va enterar i no va fer res.
Anem de seguida a la publicitat i després continuarem amb l'Àgora.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Compra el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Són 20 amb 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar. Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Calva Neto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuina't 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Cannes. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat d'un veí que no t'ha vist però que espera veure't aviat. Quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Les finals ja són aquí. Només els millors del món tenen bitllet a Barcelona. La batalla final per la glòria al Palau Sant Jordi. Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, de l'11 al 14 de desembre. Aconsegueix la teva entrada a www.premierpadel.com/tourfinals.
Aquest Nadal, els camells han marxat de vacances i els reis circulen amb BMW. A Quadis Múnich t'esperem per descobrir models plens d'elegància, potència i tecnologia. Vine i viu l'experiència BMW al Vallès Occidental, Bages, Osona i Garraf. Regala't conduir un somni. Quadis Múnich, territori BMW.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Rebem la visita de l'actriu Júlia Molins. A part de recordar el seu passat com a cantant dels SP3, ens confessa algun dels seus somnis.
Potser en algun d'aquests desitjos el Bufes Pelmes estava a treballar a la cubana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Olimpiacos.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
El fet d'exposar els fills a una xarxa té una connotació abstracta i de generalitat que penso que es pot regular. El fet de portar-los a l'escola...
Trobem a faltar el
gos
de la Llucia.
Com es diu, Llucia? Perdona.
L'està exposant, eh?
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
T'escolto sempre, bueno, tu i en Bowie també.